La política municipal té moltes visions i opinions. I aquí les debatem totes. Parlem-ne. Cada setmana analitzem tot el que passa a l'Ametlla de Mar de la mà dels portaveus i regidors del plenari municipal. Els dimecres a les 10 del matí, la política és la protagonista al Parlem-ne, a la Cala Ràdio. Obrim ja aquest espai de política municipal a la sintonia de la Cala Ràdio. Què tal? Benvinguts a una nova edició del Parlem-ne. Després de l'aturada de la passada setmana, seguim reemprenent l'anàlisi i l'actualitat política municipal de la mà dels regidors i portaveus dels diferents grups municipals amb representació al Saló de Plens de l'Ametlla de Mar. I com ja saben, i doncs seguint amb el curs que els darrers mesos anem tenint, ens acompanya el nostre programa, també estrenant temporada en aquesta edició Esquerra Republicana de Catalunya, i ens acompanyen Maite Puell, que és la segona tinent d'alcalde i regidora d'Esports, Benestar Social i Mitjans de Comunicació. Maite Puell, molt bon dia.
Bon dia.
I també ens acompanya Vicent Lleó, és el quart tinent d'alcalde i regidor de Cultura, Festes i Joventut. Vicent Lleó, també, molt bon dia.
Molt bon dia.
Bon dia, senyors regidors. Anem a repassar l'actualitat des de la visió, des de l'òptica d'Esquerra Republicana de Catalunya. Molts temes per comentar, molts temes per apuntar al llarg dels pròxims minuts i, evidentment, crec que és d'obligat compliment començar fent parlant sobre el turisme, sobre la temporada turística, després doncs, d'aquest passat cap de setmana amb la clausura, la cloenda de les jornades gastronòmiques d'octubre. És moment, doncs, ara sí, possiblement ja de fer una mica de balanç de tota la temporada turística, tant en tema d'ocupació, tant en tema d'activitats i de festes fetes al llarg de tot l'estiu, també al llarg d'aquests darrers mesos. També parlar sobre les platges, un tema que també va ser una mica polèmic als plens municipals, tot plegat, doncs, quina és la visió que des d'Esquerra Republicana tenen del balanç de la temporada d'aquest 2016?
Pues bueno, és una temporada bastant satisfactòria. Aquest any, hem rondat juliol i agost, el 90% d'ocupació, bastant per damunt de l'any passat. Els dos càmpings han estat plens, l'hotel pràcticament ha estat també al 100%, sobretot el mes d'agost, i crec que és un dels motius per a sentir-me satisfet de que la feina es fa ben feta i que estem treballant dia a dia per a consolidar el turisme. Una de les maneres de consolidar el turisme no és centrar-nos només en el sol i platja, que és un costum. Ens centrem més, sobretot, en ampliar l'oferta turística el maig, juny, setembre i octubre, diversificant diferents activitats, tant esportives com lúdiques, i això ha fet que aquest any hagués tingut un mes de juny prou acceptable, millor també que l'any passat, i esperem que l'any que ve sigui millor aquesta, que el mes de maig també, amb les diferents ofertes gastronòmiques que hem tingut i diferents carreres, han fet que bastants caps de setmana del mes de maig hagin estat plens i que hagin estat un èxit també, tant pels nostres sectors, pels nostres locals, els restaurants, i ha fet que, sobretot el juliol i agost, a les activitats festives que han fet, diversificant i fent que pràcticament cada dia havia alguna activitat, han fet que la satisfacció de la gent que ha arribat aquí al poble, la satisfacció s'ha anat amb una bona imatge de l'Ametlla, la potenciació sobretot del turisme familiar, no un turisme com tenim, que ara també se'n volen desfer d'altres llocs com era el Salou Fest, no? Ara només cal recordar allà que han agafat un mundialet i estan canviant de sistema. Creiem que és la millor manera d'enfocar el turisme a nivell local, no? D'activitats i festes n'en podem recordar moltes, com per exemple ja començàvem a les jornades de la Tollina, que va ser un èxit, el primer cop organitzat per l'Ajuntament, però també vam fer unes jornades als fideus, hem fet una cosa nova que ha sigut fer el suquet a les festes de Sant Pere, també per intentar potenciar les festes de Sant Pere, en un mes com és el mes de juny, i ara també hem fet un petit canvi, que és recuperar la zona de la Llotja Nova, la zona i fer l'arrossejat de tarda, com se feia, amb un concert inclòs, no? Crec que ha estat un èxit de participació. Potser haurem de replantejar d'adelantar, perquè potser es fa una miqueta de nit massa aviat, però bueno, són coses que sobre la marxa anirem millorant.
Per tant, a nivell d'activitats i a nivell d'ocupació, molt bona valoració. A nivell de platges, neteja de platges, un dels temes que es va tractar. Quina és la visió que en tenen després doncs, també de tindre la nova maquinària en funcionament aquest estiu ja, que va permetre doncs, agilitzar també la neteja de les platges? Quina és la valoració que en tenen? Li comento perquè des de l'oposició, concretament d'un grup de l'oposició, ens en parlava molt, en qüestionàvem molt doncs, aquest tema de la neteja de platges.
Home, de primer hem de centrar-nos l'orografia del nostre terme, no? No tenim cap platja gran com a l'Hospitalet o com a Salou, que una màquina sola en pràcticament mitja hora llimpia tota la platja amb una passada. Tenim moltes cales al nostre poble, moltes. També tenim la sort de tindre moltes banderes blaves, això és que demostra que estem fent sempre any rere any la feina ben feta. I crec que, bueno, queixes sempre n'hi ha, però lluitar contra els temporals no podem fer res. Quan ha vingut un llevantasso, l'endemà pues, tenim l'alga i hem tingut d'enviar gent per a poder-lo llimpiar. Potser s'ha començat una miqueta massa tard la neteja de les platges, potser, però també hem de mirar la necessitat i la problemàtica dels 14 quilòmetres de costa que tenim, que necessitem moltíssima gent per tal. Crec que l'estiu ha estat un èxit, les queixes crec que han estat mínimes i crec que pues, any rere any i en la nova maquinària que s'ha anat incorporant han millorat també la cara que mostra les platges. Jo, este juliol, este setembre, he pogut gaudir de veure les platges precioses, vull dir, jo crec que l'any que ve continuarem recuperant les banderes blaves, que són un referent al litoral català.
I també banderes verges, o les banderes
verges, també.
Verdes, que són aquelles que també avaluen la preservació natural de molts dels indrets de la nostra costa. Senyora Poll, també valora de la mateixa manera, entenc com Vicent Lleó, també aquest estiu, entenc també que en unes regidories, la d'esports en aquest cas, que també hi ha altres activitats, també hi ha molta activitat a l'estiu, i on bé, en l'àmbit de casals és l'àmbit més habitual, també de campus de tardes al poliesportiu o al camp de futbol, però també doncs, en diverses activitats organitzades a les platges del nostre municipi, a les nostres places i carrers. També tenc una valoració positiva.
Exacte, la valoració que se'n fa de totes aquestes activitats, tant de activitats extraordinàries fetes com a exhibicions, com als campus, la valoració que es fa és realment molt positiva. Ha hagut uns puntals de participació inigualables en anys anteriors. Sí que és cert que cara a l'any vinent volem realitzar doncs, canvis que suposaran i esperem millores per tal de buscar doncs, més acceptació, encara més participació si cap. No obstant, remarcar-te que els ràtios de participació són els més elevats, però bé, és una cosa, són unes activitats que agraden a la gent, és una manera de fomentar l'esport, és una manera de fomentar salut, que és el que realment doncs, és una de les nostres prioritats des de la regidoria d'esports.
Uh-huh. De seguida entrem més en detall amb les competències de les vostres carteres com a regidors del govern municipal, si els sembla, però aquest estiu, més enllà de tota aquesta bona valoració que em fan, també entenc que té un accent dolent i és més aviat per un altre àmbit. Recordem doncs, que el passat mes de juliol a principis es va destapar l'operació tèrmica i també s'arrenca el cas EFIAL amb la detenció de l'exalcalde Andreu Martí, amb la posterior presó provisional durant uns dies, amb una fiança, on també doncs, has destapat una presumpta trama de corrupció amb desviament de fons públics a Andorra i on també, evidentment, l'Ametlla de Mar és el centre, és l'epicentre on es materialitza, on es visualitza doncs, possiblement el punt d'inici d'aquesta trama de corrupció. Almenys així es va anar coneixent per diverses fonts els dies de l'operació, els dies en què es va allargar l'operació tèrmica. Una operació que també es va saldar amb la detenció, també presó provisional durant uns dies de l'exgerent de la Cala Gestió, Antoni Mar, i també en el mateix dia doncs, del exenginyer municipal, ja en podem dir ara, Jaume Beltran. Des d'Esquerra Republicana, una situació que en alguns cops es comentava de que algun dia arribarà la Guàrdia Civil, algun dia vindran a buscar documentació, doncs sembla que aquest dia va arribar i sembla que va arribar amb força expectació, però evidentment que el govern municipal, i en aquest cas Esquerra Republicana, sabia que algun dia això havia de succeir per la gravetat de la situació en els quals entenc també que l'auditoria que s'està produint a la Cala Gestió va donant també dades o rastres de la gestió que s'havia fet en els anys anteriors.
Exacte. Les auditories al final donaven els seus fruits, això com a matització. I en segon lloc, com molt bé digues, al final un dia vindrà el llop i el llop va vindre. Únicament en quant a aquest assumpte, més havent decretat, havent-se decretat el secret de sumari, únicament comentar-te dues coses. Mira, en primer lloc, des de fa uns 20 dies es va decretar novament el secret de sumari durant 6 mesos més. Jurídicament, el secret de sumari es decreta també per dos motius. Un, o perquè s'està estudiant documentació que interessa, que per la repercussió social que tingui no volen que els autos, el procediment, el contingut del procediment, la documentació, testimonis, etc., no es faci públic, o perquè consideren que de l'estudi dels autos d'aquest procediment poden haver més detencions. Vale? Llavors, restem a l'espera de a veure, passat transcorreguts aquests 6 mesos, que en tot cas el jutge és competent per aixecar el secret de sumari en qualsevol moment, inclús previ a transcorreguts aquests 6 mesos, si considera que tota la fase d'instrucció ja s'ha realitzat, i ara per ara és el que et podem dir. I en segon lloc, sí que és cert que vam tenir coneixement des d'Esquerra de que la fiança, que es parlava d'un aval solidari que s'havia pagat per traure a l'Andreu Martí d'aquesta presó provisional que se li havia impost per part del jutjat d'instrucció del Vendrell, havia sigut pagada no per una empresa, sinó per 3 empreses. És a dir, 3 empreses van pagar 3 avals solidaris que els 3 sumaven els 600.000 euros per la liberació del senyor Andreu Martí. Fins ara, des d'Esquerra és l'únic que podem llegir, no podem dir res més, tampoc sabem gaire cosa més. El secret de sumari prohibeix també fer qualsevol manifestació per part dels regidors o per part de qualsevol persona que en tingui coneixement sobre aquests assumptes, i fins ara, doncs, des del partit d'Esquerra confiem en la justícia, confiem en que al final, doncs, segurament fruit de la instrucció i fruit precisament d'aquesta auditoria que estem realitzant, d'aquests 57 expedients, sortiran més responsables, i bueno, restem a l'espera del resultat de tot. Uh-huh.
Però més enllà d'aquesta confiança, sí que és cert que la ciutadania sempre té una mica de pressa, podríem dir. Sabem que la justícia té els temps que té i té els tempos que marquen, però evidentment entenem que hi haurà coses que sí que es podran subratllar o explicar. Tenen previst fer una nova reunió informativa amb els veïns del municipi, ho dic perquè ara just farà un any, al novembre, que van fer la primera reunió informativa, on es va desgranar molta informació i on també es va posar exemples de gestió dels anteriors governs de Convergència i Unió. En aquesta entenc que també, i on també es van presentar els pressupostos municipals de cara a aquest exercici. Tenen previst fer una nova reunió informativa, tant des d'Esquerra com també des dels seus socis de govern, pròximament?
Bé, de fet, és un tema que, sincerament, no ens hem reunit, però la frase típica és: hi ha tantes coses però que encara no podem explicar. Llavors, segurament, i de ben segur, farem una altra reunió. Segur que farem més o menys una per any. El que passa que, clar, és aquest el tema. Hi ha tantes coses que explicar, tantes coses que són tan evidents però que potser encara no hem reunit la prova suficient. Llavors, nosaltres, quan vam fer la campanya d'Esquerra, ens vam comprometre a una transparència total i absoluta, a tenir un feedback de comunicació directe amb la població. Nosaltres ens mantindrem en aquesta línia, seguirem explicant a la població totes les coses que ens anéssim trobant, i no et puc concretar una data, però seguríssim que farem una altra reunió que presidirà el senyor alcalde, el senyor Jordi Gazeni, i l'Antonio Espuny com a primer tinent d'alcalde, que novament exposaran i deixaran visualitzar certs documents acreditatius de les manifestacions, doncs, que posaran en coneixement. I el que passa que és això que et comento, no? Doncs no et puc dir encara una data en concreta, però de ben segur que es farà.
Uh-huh. Apuntava ara el tema de reunió informativa i em passa pel cap la reunió informativa que hi va haver aquest estiu, adreçada en concretament als gremis vinculats amb urbanisme, després de les diverses sentències que ja n'hem anat parlant en aquest programa, vinculades, doncs, en qüestions urbanístiques en la gran majoria de casos. Unes sentències que, evidentment, doncs, han fet trontollar, diguem-ne, almenys en l'àmbit urbanístic al municipi, també en l'àmbit econòmic, perquè algunes doncs, porten càrregues econòmiques, però que almenys, i si ens fixem en aquesta referent al Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, millor dit, dues sentències referents al Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, doncs hi va haver aquesta reunió informativa amb els gremis el passat estiu, on es va doncs, traure un llaç comú al tema doncs, de demanar també a Urbanisme que validés l'opció de fer un nou text refós i que és l'opció que ara per ara ja s'està treballant. Suposo que també, per tant, el govern municipal, Esquerra Republicana, també aconsegueix una mica l'objectiu que pretenia després de que inicialment Urbanisme presentés una negativa a primeres instàncies.
Exacte. Mira, amb remissió, amb tot el que t'ha dit el company de govern Antonio Espuny a l'últim Parlem-ne, que crec que és molt clar, ¿vale? Des d'Esquerra, després de la reunió que vam tindre la Societat Cultural Esportiva i Recreativa, amb plena mostra d'aquesta transparència i d'aquest feedback del que t'estava comentant abans i arrel de les sentències que varen arribar, vam aconseguir que Urbanisme apuntés cap a la nostra direcció, que és abogar cap al text refós. ¿Vale? No ha sigut una imposició, òbviament, perquè nosaltres no som ningú per imposar res, però sí que és cert que doncs, de totes les conversacions que es van tindre des del govern amb Urbanisme, doncs, han entès de que efectivament aquesta és l'única solució ja des d'un pla econòmic, des d'un pla de salvar, si es pot dir d'aquesta manera, la població i la situació en la que ens trobem. És l'únic que et puc dir. Seguim apuntant cap a aquesta direcció. Ara estem treballant colze a colze amb Urbanisme i, bueno, seguim endavant.
Jo també m'agradaria afegir una mica, vull dir, com a membre, que com a persona que treballa a la construcció, doncs el veure que hem d'aturar, hem tingut d'aturar totes les obres per a una revisió, per un pla general que va costar una fortuna, que va costar més d'un milió d'euros, doncs veus que potser la feina no s'ha fet tan ben feta aquests últims anys, no? I veure com paletes puguen tindre un xalet per a fer, han de tirar i han de fer fora a la gent perquè no tenen feina, per culpa d'un pla general, crec que des de l'Ajuntament ens ha tocat fer la via més ràpida, sobretot per això, perquè la gent del poble, per la gent que viu de la construcció, tingui una opció i que no tinguéssim tanta gent a l'atur. És una llàstima que tenint tantes urbanitzacions i tenint tant de terme per poder construir, no poguéssim donar llicències d'obres, que a part d'una font d'ingressos per l'Ajuntament, és una font d'ingressos per la gent que durant molts anys ha viscut de la construcció.
Arrel, precisament, d'aquesta situació que ella està parlant, de situació d'atur, tot i que sí que és cert que des de serveis socials doncs, estem igualant les xifres i no empitjorem la situació econòmica de l'Ametlla de Mar, ajudant a totes aquelles famílies que es necessita, cal fer un gir al tema i cal dir que sí que és cert que és molt bo que un calero, no? Que poguéssim dir que un calero cobra 83-84.000 euros a l'any, a pesar de la situació econòmica que hi ha, que em sembla que surten en uns 6.000-7.000 euros al mes. És una miqueta esperpèntic, no?, que donada la situació econòmica que es troben lamentablement moltes famílies, un calero doncs, pugui arribar a cobrar aquest tipus de quantitats. Per què ho dic això? Perquè esperem, ¿vale?, tot i que entenem que és molt difícil compaginar una feina amb l'altra, de ports a cap de l'oposició de l'Ametlla de Mar, sí que és cert que esperem d'ell molt més, ¿vale?, amb el sentit de que esperem que a la vista de la desigualtat econòmica que el seu sou provoca respecte d'altres famílies, que aquests 6.000 o 7.000 euros que ell cobra mensualment, aquestes famílies no les cobrin en un any, ¿vale?, doncs esperem que doni molt pel poble, que miri molt pel seu poble i que, en fi, que estigui a l'altura del que tots esperem.
Han matisat algunes qüestions que intentarem desgranar en els pròxims minuts i vinculades a moltes qüestions. Entrarem ara en detall de les seves carteres. Parlem una mica en general de l'acció de govern d'aquest any i quasi mig, també dels projectes que tenen entre mans com a govern municipal, de qüestions que es puguin avançar o coses que poguéssim almenys apuntar com a titulars i que anirem desgranant al llarg de les pròximes setmanes, als pròxims mesos. Com està anant aquesta acció de govern? Com està anant aquest primer any i mig de govern municipal?
Bueno, este primer any i mig de govern municipal, parlant sempre en positiu, el problema que potser ens trobem és que estem treballant des de dins. ¿Vale? Estem treballant des de dins, estem arreglant coses, problemes, herències, males herències que ens hem trobat, però que ajuden, ¿vale?, a que en un futur, a curt o a llarg termini, poguéssim doncs, tenir una millor economia, una millor estabilitat i llavors poder fer coses i accions de govern destinades a plans que la gent pugui visualitzar. M'explico, un clar exemple. Per exemple, des de la regidoria d'esports, que és una de les regidories amb les que més se pot treballar aquest aspecte, just baix, al sòtano del centre esportiu, del CEM, ens han trobat tota una sèrie de maquinària destinada precisament a l'abaratiment dels costos energètics de tota la instal·lació esportiva, tant de la piscina com del gimnàs, elèctrica, etc. Però que aquesta maquinària estava allí, arrovellant-se, i sense donar-li cap tipus d'ús, simplement perquè per posar aquella maquinària que val molts diners, estem parlant de mils d'euros, en funcionament, comportava doncs, comprar unes bombilles que valen 600 euros, 600 euros cada una, fer la instal·lació, etcètera, etcètera, però que en realitat aquest cost val la pena fer-lo perquè l'abaratiment que comportarà és molt més important. Llavors, clar, s'estan treballant i s'estan dedicant esforços des de baix, des de dins, valen coses que realment no es veuen, però que a la llarga sí que donaran els seus fruits, perquè un abaratiment dels costos energètics al FEM, quan antigament se pagaven unes quantitats de 10.000 euros al mes i actualment rondem dels 3.000 als 5.000 euros al mes, vale? Gràcies a l'acció de govern, precisament, doncs, clar, ajuda a que a la llarga poguéssim destinar molts més recursos a la població. Què més te podria comentar també? Sí que és cert que, òbviament, treballem per projectes que la gent pugui veure, que la gent pugui disfrutar i que, perquè no es tracta que durant aquests 4 anys estéssim treballant únicament des de dins. Per exemple, estem treballant en un projecte, si bé és cert, només ara està plasmat en paper, d'una futura pista d'atletisme. Vale? Està fet el projecte, està pendent de visat, d'execució, d'aprovació, de tots els tràmits legals que corresponen, però estem treballant sobre això. Amb què treballem més, també? L'altre dia s'aprova per Junta de Govern, a l'última Junta de Govern, arreglar dos coses molt importants i molt greus que fa molts anys que s'estan provocant i que no s'estan arreglant. Coberta del camp de futbol. Vale? Allà hi ha una concessió donada en un bar que lamentablement, i just dins de la cuina, amb tots els problemes de sanitat que allà pot comportar, li cau aigua directament quan plou i durant dies posteriors. Vale? Això és un pla d'execució que es farà a principis de l'any vinent. El poliesportiu, només entrar el mateix 17 de juny que el senyor Jordi Casen hi va ser investit com a alcalde, jo com a regidora d'esports, que encara realment no havia ni posat un peu a l'Ajuntament, només a la sala d'actes per la investidura, ja se'ns va trucar que hi havia unes goteres al poliesportiu. Finalment, i per sort, ara ja ho han pogut arreglar. Si bé és cert, hi ha una empresa que va executar aquesta impermeabilització d'aquesta coberta i se l'ha requerit fins a 3 cops per a que torni sense cap cost cap a l'Ajuntament dins del període de garantia arreglar-ho. Clar, tot això són coses que no es veuen, però es treballa i es fa. I aquestes doncs, són les properes accions de govern que hi ha previstes, sempre garantint els serveis bàsics i sempre mirant cap endavant.
Uh-huh. En l'àmbit d'esports, en l'àmbit de cultura, de festes, de joventut, senyor Lleó?
Pues, a veure, el projecte potser més interessant que tenim, que estem també una miqueta així en començament, és un local d'entitats, no el centre cívic que voldríem, perquè desgraciadament, gràcies al deute heretat i a totes les sentències que ens arriben dia rere dia, les coses que voldríem o les que ens agradaria fer no les podem fer i ens hem de basar en allò que podem fer per no accelerar més el deute del nostre poble. No? Vull dir, hem de fer el que podem fer realment. No? També estem treballant amb un museu del mar que s'instal·laria al CIP, a l'antiga cofreria de pescadors, perquè crec que és l'ús que li han de donar. No som d'una cultura de ceràmica, tot i que el tenim, un museu, però que no, tampoc no puc donar fruits, però sí que un museu del mar, un museu de la pesca, que encabeixen moltíssimes de les coses del nostre poble, crec que seria tan atractiu per l'estiu, però per durant tot l'any, per tindre alguna cosa més a visitar. No? En diferents coses, potser el projecte que no és nou, que estem treballant més, és el racó dels joves. Aquest any ha estat un èxit de participació, 100 persones, 100 crios. però és que s'han quedat 20 crios al carrer. I estem treballant doncs, per buscar un local molt més gran, també de ficar més personal per tal de que poguessin complir les ràtios, però creiem que una demanda que el poble de 120 persones, de 120 crios, per una activitat juvenil, crec que no podem obviar-la, crec que hem de treballar amb tot l'interès i amb la màxima rapidesa possible, per tal de que aquests 20 crios que s'han quedat fora ara puguin entrar i sobretot per buscar un local acondicionat. En festes no tenim projecte, és una manera de fer les festes, no? Crec que la millor manera del que hem intentat fer aquest últim any i mig ha estat la col·laboració amb els diferents comerços del poble. Intentem fer que l'Ajuntament pugui fer el màxim nombre de coses, però que ens costin el menys possible l'Ajuntament. I això ens ha fet que hem pogut diversificar molt més l'acció de festes, tant a l'estiu com a la Candelera, no? Vull dir, la col·laboració amb les entitats. I a nivell, ja et dic, a nivell de joventut, pues, continuarem treballant en els parcs de Nadal, al parc de Setmana Santa. Per aquest any no ha estat viable, però tenim una mostra de cinema en català. També tenim problemes de locals, te torno a dir. Ens agradaria tindre un centre cívic, no el tenim. Tenim les deutes, sí, això sí que ho han heretat, però el centre cívic no. Teníem unes escoles velles molt boniques, tampoc les hem heretat el deute. I ara hem de ser curosos en el que fem i sobretot hauríem de ser urgents també en poder tindre poder encabir totes les entitats culturals que hi ha al poble, que afortunadament en són moltes, en són molt bones, però que si parles amb totes, des de la primera a l'última, t'estan dient que el que necessiten és un local. I podem donar gràcies a les escoles que ens faciliten local, gràcies a la societat cultural que també facilita local i a tots aquells locals que té l'Ajuntament. Un dels projectes també molt bonics que tenim, que farem properament, estan a punt de caure, és la remodelació d'un lloc històric pel nostre poble, com és la platja d'Estany. Se remodelarà tota la zona, s'ampliarà una miqueta la zona de la platja, es farà un dragat per a netejar totes les barques i es farà una pista que pugui, o sigui, que no haguéssim de travessar la carretera, que la gent pugui anar pujant en busca de la zona del faro, diguéssim, no? per lo que és la caleta. Pugui anar caminant i fer el GR92 sense tindre que tocar la carretereta la carretera de l'Estany, no? I també pues, la platja s'acondicionarà per tal de que ara últimament hi havia una zona de pàrquing, allí no es podrà aparcar, només serà un pas, serà una zona de pas entre Porta Olivet i el Port de l'Estany. Crec que és un projecte maco, que és un projecte que ens fa falta i sobretot és un dels llocs històrics del nostre poble, s'han d'estar potser les nostres arrels i aprofitant això també podríem avançar una miqueta, ja que allí només podran entrar barques a vela, no podran entrar barques a motor al port natural. Dir que l'any que ve estem treballant per fer una festa del mar, una trobada de vela llatina aquí, però l'englobarem dins una festa del mar, a la qual tindrem moltíssimes activitats al juny, però moltíssimes, i és un treball ambiciós que es farà també amb responsabilitat. També destinarem els recursos que podrem, tampoc no ens empenyarem per fer una gran festa, no, hem de ser responsables, però que serà un projecte que agradarà molt al poble, anirem avançant coses conforme els anéssim fent, que serà molt lligat als enfonsaments que van ocorrir l'any passat, farà ara 100 anys, el 2017 faran 100 anys, i serà lligat també al món de la vela i al món de la mar.
Mm-hmm. Per tant, ja veuen moltes qüestions que estan treballant des del govern municipal. Hem matisat qüestions relacionades amb l'àmbit dels esports, hem matisat qüestions relacionades amb la cultura, amb les festes, amb la joventut, també una mica amb tema de medi ambient, també la recuperació del port natural de l'Estany, però també hi ha altres accions que s'estan treballant des d'altres carteres. Sabem que en salut, en sanitat, s'està treballant doncs, amb temes vinculats amb l'ambulància, amb el servei d'emergències mèdiques, amb la nova base, en vam parlar ara fa uns dies amb el regidor Joan Manel Tellón en aquesta casa, però també s'està treballant doncs, amb el tema d'ensenyament. I amb el tema de la Hisenda, on ja van deixar clar en la passada sessió plenària que els impostos es queden intactes per al pròxim exercici 2017.
Sí, efectivament, Dani, com molt bé has dit, ja vam advertir amb les declaracions que vaig fer en qualitat de portaveu just a l'acabar l'últim ple que vam tenir, que aquell ple precisament era l'últim amb el que haguéssim pogut pujar els impostos. A la línia, sobretot, de totes les promeses electorals que nosaltres vam fer, doncs, efectivament, vam congelar els impostos. No tenim intenció d'augmentar-los, tot i la situació econòmica que hi ha. Considerem que l'Ajuntament, ben portat, sobretot, amb tots els aspectes i amb tots els sentits, pot millorar, podem arribar a bon port, podem sortir d'aquesta situació econòmica, òbviament no dins la nostra legislatura, no és una qüestió d'una legislatura amb tots els diners que es deuen, però sí que podem doncs, millorar aquesta situació, rebaixar deute. A la vista està que tot i la situació en si, doncs, hem rebaixat el període mig de pagament, estem fent accions de govern, tant des de dins com des de fora, com t'he dit, visuals. Vull dir que bueno, a poc al final tot arriba al seu lloc.
Mm-hmm. Han de que tampoc sense incrementar la pressió fiscal als contribuents, que per tant també són qui posen molta de la part del pressupost municipal, qui aporten gran part del pressupost municipal, i a part també reben altres fonts de finançament, com per exemple una subvenció que volien matisar des d'Esquerra Republicana de Catalunya, que feia uns certs anys que no es demanava i fa referència a l'Escola de Música.
Exacte, personalment estic molt contenta. El regidor també, el regidor competent ell també. El tema és que és una subvenció que des de l'any 2011 no sabem per què no es demanava. Vale? És una subvenció que està destinada a ajuntaments i entitats municipals descentralitzades. Aquesta subvenció l'hem aconseguit treballant colze a colze amb el Consell Comarcal del Baix Ebre. Vale? A què es destina aquesta subvenció? Doncs al dia a dia d'una escola de música, les despeses de professorat, d'equipament, de material, etc. La quantitat concretament que finalment s'ha subvencionat, s'ha otorgat, és de 4.740 euros, per a ser exactes, que ve a ser un 60% del que realment s'havia peticionat, però que, de fet, si bé és cert que s'ha atorgat a pocs ajuntaments de la comarca, el percentatge que se li ha atorgat a l'Ametlla és molt elevat en comparació al peticionat i concedit als altres ajuntaments. Per tant, doncs aquí podem dir que estem contents per partida doble. Haver aconseguit aquesta subvenció era tot un repte més després de tants anys que no s'havia demanat, que tampoc s'havien demanat les del poliesportiu que sortien al mes de febrer per la rehabilitació d'instal·lacions esportives municipals. Però bueno, a poc, doncs, dins d'aquest any i mig anem demanant tot el que surt per intentar doncs, que aquest dia a dia se'ns faci més dolç a totes les regidories.
Mm-hmm. Hi ha qüestions que, per tant, són d'obligat compliment únicament al govern municipal, però hi ha coses en les quals el govern municipal, Esquerra Republicana, també ha d'anar encaixant postures amb d'altres entitats. Si els sembla, parlem d'àmbit del port de l'Ametlla de Mar, de ports, perquè estem veient aquests darrers dies actuacions que doncs, des del govern municipal, des de l'alcalde ja va fer visites acompanyat del responsable de la regió portuària sud, obres que ja estan començant a transformar una mica la imatge de la façana marítima del municipi, però que poden anar transformant-la molt més amb el pas dels pròxims mesos. Què és el que s'està realitzant? Què és el que s'està executant al port de l'Ametlla de Mar?
Pues ara les dues obretes que s'estan, perquè finalment no són obres en si, sinó són rehabilitacions. Una és la supressió de la caseta de la gent, suposo, hi ha gent jove que no m'entendrà, però la gent gran sap que és l'escaleta del guarda, unes escaletes que quan baixaves eren una mica perilloses i haguessin pogut tindre un cert perill. I després és la rehabilitació que ja li feia falta, ja li tocava des de fa molts anys, que era de les casetes dels pescadors. Són les casetes, uns locals que tenen els pescadors i on estava l'antiga comandància de Marina. Però jo crec que com a ajuntament no ens podem conformar amb aquestes actuacions i crec que hem de rescatar, i aprofitant que avui per avui el gerent de ports de la Generalitat de Catalunya és de la Mella, hauríem de rescatar el que són les casetes dels arrieros, no? Fer un projecte tal com cal, un projecte maco, que ja hi ha un esbós d'aquest projecte, però que també se mos faci cas una miqueta a l'Ajuntament, a l'Ajuntament de l'Ametlla a l'aspecte que entre el Museu de la, entre el CIP i aquestes casetes que es farien, aquests locals comercials que es farien, s'hauria d'habilitar un espai. També una de les millores que han demanat ha estat la de que sigui accessible a través de les escales que ara que per baixar al port, per aquella zona, volem habilitar un ascensor i una rampa d'accés a la zona.
Parlaríem de la zona que està al costat del Centre d'Interpretació de la Pesca, de l'antiga
confraria. Sí, sí.
Uh-huh.
I ja et dic, crec que són projectes que han de canviar la façana marítima del poble i ja et dic, s'ha començat a fer alguna cosa, ja és bo, ja, però que crec que aquella zona que han d'estar amb les casetes dels arrieros ja fa massa temps que està dissada, que s'ha de fer alguna actuació. Volem rescatar-la, volem tirar-la endavant, volem que també que se'ns tingui en compte l'Ajuntament sobretot la zona entre el CIP i els locals, així hi ha un espai per poder fer diferents activitats, però també que la poguessin fer accessible a tota la gent, o sigui, que pogués per un minús vàlid pugui accedir a través d'una rampa o un ascensor a la zona del port.
Per tant, també actuacions que han reclamat a ports de la Generalitat.
Sí, de fet, també el fil del que apuntava ell, no? És una manera de promocionar turísticament i econòmicament la zona de l'Ametlla de Mar. I en quant a la mobilitat, que és el que realment a mi me repercuteix com a serveis socials, seguim també en el fil d'aquests mesos enrere. De fet, la gent doncs, va poder veure doncs, que vam començar a instal·lar rampes, nous accessos, nous passos de zebra, tots destinats doncs, a eliminar aquestes barreres arquitectòniques tan típiques de l'Ametlla de Mar. És una població amb carrers molt estrets, ceres molt petites, hi ha coses que ja no es podran canviar, però sí que és cert que doncs, la perifèria, les zones on aquests accessos doncs, no haurien de ser tan dificultosos per la gent amb mobilitat reduïda, doncs s'han anat canviant. Llavors és molt important, era molt important per Esquerra doncs, que aquest projecte de port sobretot contemplés aquesta perspectiva, des de la perspectiva social doncs, que pogués gaudir absolutament tothom d'aquest port doncs, que tenim a l'Ametlla.
Uh-huh. A part, també entenc que des del punt de vista del turisme també facilitarà que persones amb mobilitat reduïda també puguin accedir al casc urbà del municipi. Ja que ja apuntava a qüestions de serveis socials, fa uns mesos que es va traslladar les oficines, les dependències dels serveis socials, des del casal d'avis fins al segon pis de l'Ajuntament, també com a titular de la cartera de benestar social, quina és la valoració que li presta i també l'actuació que s'està realitzant, que s'està prestant avui en aquestes noves dependències?
La valoració és molt bona, segueix sent molt positiva, estan tots molt contents d'estar aquí, a part doncs, provocar una atenció molt més personalitzada, molt més... es pot complir el 100% el secret professional. Òbviament, com a tot, no? I sempre Esquerra sent crítics amb nosaltres mateixos, que crec que és el que ajuda a millorar i inclús a vetllar per totes aquelles coses doncs que se'ls ha una importància, se poden fer més millores, és obvi. I estem treballant en això, de fet. Però la valoració és molt positiva. Han hagut uns canvis de personal, però bueno, tots venen imposats pel Consell Comarcal, amb el bon sentit de la paraula. No és un servei que presta l'Ajuntament, és un servei subcontractat per l'Ajuntament, que és diferent. Ha hagut un canvi de personal per una reubicació que va bé doncs, dels treballadors que teníem, però la valoració segueix sent totalment positiva. Òbviament, es tracta amb gent que té molts de problemes i hi ha molta gent que té molts de problemes i la immediatesa amb la que voldrien solucionar aquests problemes molts cops no depenen només de nosaltres, perquè nosaltres no donem ni traiem res, sinó que nosaltres únicament tramitem aquests papers per a que donin o treguin. I, però, bueno, tret d'això, doncs estem molt contents, vull dir, sí. Ja crec sincerament que haver-los posat al casal d'avis en el seu dia ja va ser un error i crec que és una etapa que està més que oblidada.
Mm-hmm. I en l'àmbit d'esports, per tant que també encerclar ja, diguem-ne, per, com aquesta recta final, ja també l'àmbit municipal, en l'àmbit dels esports, què són les novetats que aquest curs s'han presentat i què és el que es pot explicar, també vinculats també amb les associacions o entitats esportives del municipi.
Primer que tot, us emplaço pel proper divendres 28 d'octubre a les 7:30 al poliesportiu per celebrar la nit de l'esport. Hi haurà canvis, la farem més curta, la nit de l'esport. De fet, ja se't va canviar de data, perquè el mes de juny feia moltíssima calor al poliesportiu, hi ha molta afluència de gent i es feia molt, molt, molt pesat. Aquest any intentarem introduir canvis, no tan sols per acurtar-ho, sinó per fer-ho també una miqueta més atractiu. Ens volem renovar. En quant a noves activitats, destacar l'activitat del taekwondo. De fet, aquesta setmana i la setmana vinent, crec recordar, no em vull equivocar, dia 18 d'octubre, dia 25 i dia 28, es fan unes proves gratuïtes per provar la nova activitat de taekwondo. Aquesta activitat de taekwondo ha vingut arrel de les reunions de diverses regidories. Considerem que l'activitat de taekwondo no és només un esport, sinó que inculca una disciplina. Una disciplina, uns principis, una educació. Aquella educació que cal que es treballi colze a colze amb els pares. Es busca una participació activa dels pares amb l'activitat dels fills i s'ha obert un període d'edat molt elevat a partir dels 5 anys. Llavors, esperem que tingui moltíssima sortida, perquè després de les reunions que vam tenir amb aquesta gent que està implantant just aquest estudi i aquesta activitat arrel, amb un format, millor dit, inclús en anglès, ¿vale?, però que destaca i reforça tots aquests principis que t'he estat comentant, que ja estan implantant a Cambrils, vam considerar que seria molt novedós i que seria una activitat atractiva per portar-la a terme l'Ametlla. Esperem que tingui sortida. Com he dit, es pot anar a provar l'activitat abans i són preus doncs, totalment assequibles. I finalment, en quant al club de patins, ja que em parlaves d'associacions i altres entitats, alabar, perquè no hi ha un altre nom, perquè tota aquella gent que actuï en base a voluntariat s'ha d'alabar, a totes aquelles mares que han fet possible que a dia d'avui, a pesar de tots els entrebancs que s'han trobat, s'hagi pogut fer el club de patins i es pugui practicar tant patinatge artístic com hockey i també patinatge per adults. Crec que és molt important que des de qualsevol sector, ja sigui promocionat, impulsat o financiat o no per l'Ajuntament, se'n pugui fer ressò i puguin doncs, tirar endavant totes aquelles idees que sigui per millorar l'actitud, per millorar la condició física, per millorar la salut. I doncs, com he adelantat, s'ha doncs, creat un club de patins a l'escola Sant Jordi. Sé que està tenint molta sortida. Ja els hi vam dir les reunions que vam tenir, ho dic públicament perquè és cert el que els vam comentar, estem a la seva disposició pel que necessitin. Desitjo molta sort en la nova activitat de taekwondo com aquest grup i aquest club de nova constitució.
Temes en àmbit municipal que hem volgut tractar, ens toca parlar sobre altres assumptes que, per tancar ja aquest temps del Parlem-ne, que malauradament hem d'anar repetint i que a un se li ha anat sumant un altre. Parlem de l'N340, parlem de l'R16, parlem de l'accidentalitat, parlem dels problemes a la Nacional 340 i de les reivindicacions que ja fa més d'un any que estan portant a terme la lluita als veïns, al moviment veïnal i també del servei ferroviari, dels retards crònics, de les incidències viàries que hem anat patint al llarg d'aquests darrers mesos i que sembla que continuen cronificant-se a la línia R16, la que passa per l'Ametlla de Mar i la que molts caleros també utilitzen per carretera, via fèrria, per tren, que segueixen estant a l'ordre del dia de l'actualitat pels problemes de mobilitat que han anat generant. Un any de mobilitzacions a l'N340, possiblement també passarà un any de mobilitzacions en l'àmbit dels trens. Des d'Esquerra Republicana de l'Ametlla de Mar sabem que s'està treballant i s'està ajudant al tema al voluntariat, diguem-ne, no? Als veïns i veïnes del territori que es mobilitzen. Entenem que és una postura, una posició doncs, també en desacord a tot el que s'està aplicant o als anuncis, darrers anuncis que s'han anat coneixent de possibles bonificacions a l'N340, no anuncis nous, sinó refermats, i en l'àmbit dels trens doncs, que no s'acabi de solucionar tot el problema de la impuntualitat o dels retards que apliquen a les línies.
Bueno, jo, a veure, des d'Esquerra ja fa temps que estem treballant i denunciant aquestes manques de tant de la Nacional 340. És una vergonya, i és una vergonya que avui en dia encara no tinguéssim desdoblada la Nacional 340. Vas al Coll de Balaguer, ja et comença la set, arriba aquí, carretera nacional, accident. Ara, l'única solució que ha trobat el govern ha sigut de fer-nos que no es pot adelantar ratlla contínua des de l'Almadrava fins a Camarles i rotondes. De moment hem fet dos, però només en volem fer 11. Vull dir, això significa també, i podem lligar tant trens com Nacional 340, que és la falta d'inversió de l'Estat a Catalunya. Una falta d'inversió greu, greu. No pot ser que siguéssim el país amb més quilòmetres d'AVE d'Europa i que les rodalies de Catalunya, com un país de 7 milions d'habitants, siguin tan nefastes que no et puguis fiar i que hagués d'agafar el cotxe per nassos, per anar així clar, perquè no saps si arribaràs a Tarragona a l'hora per anar al metge o a Tortosa, i la gent ha d'agafar un taxi, ha d'agafar un cotxe, perquè té por, els retards són continus, no? I des d'Esquerra estem treballant, estem assistint a totes les reunions, tant col·laborant amb les plataformes de la N340 com la de Trens Dignes, per tal de millorar, per tal de fer un front comú perquè d'un cop puguin solventar els problemes en rodalies, però també que es poguéssim tindre la gratuïtat de l'AP7 mentre no solventin els problemes de la N340.
Mm-hmm. Avui és 19 d'octubre, avui compleix anys una efemèride. En l'àmbit municipal, sens dubte, doncs, fa 27 anys hi va haver un dels accidents nuclears més importants, o el més important de l'Estat espanyol, un dels més importants del món. I a més, en l'ordre de l'actualitat, coneixíem més detalls la passada setmana, i amb aquest tema tanquem, sobre l'impost nuclear que es vol aplicar aquí a Catalunya, del qual la Federació de l'Ebre d'Esquerra Republicana en va parlar, en va sortir el nou president Alfons Montserrat, doncs, a explicar, a treure també una mica de pit, sobre aquest nou impost que gravarà sobre els riscos de producció nuclear, després de que en primera instància el Constitucional doncs tombés el primer dels impostos presentats, un impost que evidentment també acabarà repercutint econòmicament a l'Ametlla de Mar. També entenc, bona notícia en aquest sentit, lligava una mica l'efemèride amb aquest tema per tancar ja el Parlem-ne.
Pues la veritat que recordar aquestes dates no ens fa molta gràcia, no? Era l'any 1989, ara fa un bon grapat d'anys, i vam tindre un accident molt greu a Vandellòs 1, accident que les autoritats van fer al seu moment com si no passés res, però la veritat que tenim Vandellòs 1 tancat, afortunadament, que moltíssima gent del poble es va escandalitzar i vam començar una lluita, si, més aviat no començar, sinó continuar una lluita, que ja vam començar aquí a la Cala perquè no ens posessin les centrals nuclears, tot i que van acabar ficant-les al costat, i que va fer un moviment aquí a la Cala del qual fins i tot l'actual alcalde, el nostre alcalde, en formava part, i jo mateix, un moviment veïnal de queixa, no? També com te referies amb la data d'avui actual, el complany d'aquest accident, diguéssim, no? El fet de que poguéssim tindre una font d'ingressos a través d'un impost nuclear és important, però i la primera que vam fer, ja m'ho la va tomar el Tribunal Constitucional, del de l'Estat espanyol poc confiem i posem en dubte que la poguéssim incorporar i que la poguéssim cobrar. Uh-huh.
Finalment, ja, si em permets, per acabar el programa, en relació als moviments de Nacional 340 i el moviment de Trens Dignes, la gent d'Esquerra mos agrada la lluita activa, no dit en el sentit bèl·lic, sinó dit des de la vessant social. Què vull dir? Que Esquerra es posarà al costat activament, molt activament, d'aquells moviments que sorgeixin de problemàtiques territorials. I inclús els encapçalarem, aquests moviments, des del principi fins al final. I als fets ens remetim. Així ens vam comprometre, així ho estem fent i així ho farem. I sobretot, salut i força.
Doncs amb aquest missatge nosaltres posem el punt i final en aquesta edició del Parlem-ne. Els agraïm moltíssim als regidors Maite Poll i Vicent Lleó que ens hagin acompanyat aquest dimecres en aquest temps de política a la Cala Ràdio. Gràcies.
Gràcies, bon dia.
I nosaltres posem també tancament aquesta edició. La setmana vinent hi tornarem, serà amb els portaveus del grup municipal de Convergència i Unió. Mentrestant, gràcies, com sempre, per la seva confiança. Molt bona setmana.